Què tal? Molt bona tarda. Passa un minut de les 4. Sintonia de Ràdio Maricel, la municipal de Sitges. Temps de descompte. Toca fer crònica esportiva, l'habitual dels dilluns, a Ràdio Maricel en aquest dilluns 14 d'octubre de 2019. Benvinguts, per tant, al repàs esportiu del que ha donat de si al cap de setmana. Per exemple, la sisena jornada en la segona i tercera catalana ens deixa, o ens ha deixat, millor dit, resultats negatius per als dos equips de futbol de la Unió Esportiva Sitges. Derrota, per exemple, del primer equip, la primera tot just de la temporada al camp de la Unificació Bellvitge. Un Bellvitge que, amb la d'ahir, sumava la seva primera victòria al seu camp, al seu terreny de joc. Tot i el gol inicial de Martí Ferret, els sitgetans van acabar perdent per 3-1. Com dèiem, tot just la primera desfeta d'aquesta temporada 2019-2020. Derrota també del Sitges-Segurense amb Masquefa, l'equip que segueix sense puntuar fora de casa. De moment, 3 partits fora, 3 derrotes. Ahir, 2-1 al camp del Masquefa, com dèiem. Compte, però, amb els propers partits que venen el proper cap de setmana, la propera jornada. Tenim un dissabte i un diumenge, futbolísticament parlant, molt, molt interessants, perquè d'entrada, el dissabte a la tarda, tindrem un Sitges-Segurense Moja, el Moja que és un dels més ferms candidats a pujar de categoria, i diumenge tindrem un Sitges-Cubelles també al municipal d'Aiguadols. D'aquí uns moments tocaran repassar també els resultats en matèria de futbol base. Avui que dedicarem uns minuts a conversar amb Juanma Murlà. Ell és l'entrenador de l'equip femení de la Unió Esportiva Sitges. Un Sitges femení que, de moment, és penúltim a la classificació, no coneix la victòria. De les 4 jornades només n'ha pogut jugar 2. Les dues han acabat amb derrota per idèntic marcador, 0-5 al municipal d'Aiguadols. Perdíem aquest dissabte 0-5 davant el Mirasol. Saludarem, com dèiem, a Juanma Murlà i també Camilo Hanglin, entrenador d'un rugby club Sitges que va sumar amb el seu tercer triomf després de guanyar a la Foixarda dissabte a la tarda davant el segon equip del Buc per 7-22. Un bon inici, per tant, del rugby club Sitges i un bon inici també del bàsquet Sitges que ha sumat també el seu 3-3 particular després de guanyar dissabte a la tarda a la pista del Gelida per 62-73. I una molt bona victòria també del Club Patí Subur Sitges en imposar-se amb el Reus Deportiu 3-1 a Pinsbens, que el consolida de moment a la part alta de la classificació de Primera Catalana. Tot això des d'ara i fins les 5.
T'has fixat que Sitges té ciutat, mar i muntanya? Sitges Sport Challenge et proposa que facis esport a l'estadi més gran del món. Entra a sitgesportchallenge.cat i troba l'activitat que més t'agradi a on més t'agradi. A més, puja a l'Instagram una foto amb el hashtag Sitges Sport Challenge i demostra que Sitges és l'estadi més gran del món. Suma't al repte!
Amigues i amics, sóc en Josep Vedell. Si voleu escoltar una selecció personal del millor jazz de tots els temps, us convido cada dimecres de 8 a 9 del vespre i els diumenges de 9 a 10 del matí a Jazz Sense Paraules. Estic segur que compartirem la música que ens agrada. Recordeu, dimecres i diumenges a Ràdio Maricel, Jazz Sense Paraules.
Ràdio Maricel, 107.8 FM.
Ara mateix, 4 i 5 minuts de la tarda, amb el temps de descompte, la crònica esportiva habitual dels dilluns a la sintonia de Ràdio Maricel fins les 5 en punt de la tarda. Quins resultats ens ha deixat el cap de setmana en matèria de futbol base pel que fa als equips de la Blanca Subur? Ens els comenta d'aquí uns moments l'Isidre Gómez, que el tenim ja amb el telèfon. Isidre, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Bé, d'entrada hem de recordar i parlar de la derrota del juvenil de primera divisió, del juvenil A, que afrontava la segona jornada en rebent ahir el Sant Mauro, un dels cocos, diguem-ho així, de la categoria. La Blanca va perdre 0-2, una derrota pel que veiem que es va produir en els darrers minuts de partit.
Jo diria que ja estàvem quasi en temps de descompte quan va passar tot això.
El 0-1 que arribava a la penal,
dintre l'àrea d'aquells que amb un barullo, que s'hagués pogut pitar falta a favor nostre, com penal, i l'àrbit va triar l'opció aquesta de veure que un jugador d'ells va pitar penal. Però bueno, crec que tal com havia anat el partit se'l podia haver estalviat i deixat de l'empat que hauria sigut potser una cosa més justa.
Al final, com dèiem, aquesta derrota de la Blanca, 0-2 davant el conjunt igualadí del Sant Mauro, la Blanca que venia de guanyar a Cubelles, per tant, de moment es queda amb aquests 3 punts i té, perquè ho hem pogut veure al calendari, un partit també prou complicat el proper cap de setmana perquè visita el camp del Sant Boià, que és un dels pocs equips que ha aconseguit guanyar els dos partits que ha disputat.
Ahir vam jugar contra el que avui és primer i la setmana que ve jugarem, bueno, aquesta setmana ja jugarem contra el que és segon. Bueno, mira, al principi lo malo i després potser ens venen millors partits.
Diuen algunes teories que és millor enfrontar-se als millors ara a principi de temporada.
Sí, això jo crec que també és veritat. Si em treus el més dificultós ja al principi, després ja
perquè
ja
pots concentrar-te. Els equips encara no estan rodats del tot, no tenen ni el to físic al 100%, en fi, diuen les teories. Després el partit, evidentment, s'ha de jugar i molts equips, doncs, això, demostren la seva condició, tot i ser inici de temporada. En fi, doncs, hem començat per aquesta derrota del juvenil A. Pel que fa a la resta, Isidre?
Pues mira, el juvenil B va treure un empat 2-2 al camp del Cubelles. En categoria cadet, el cadet A va treure un empat també 2-2 al camp de l'Unió Esportiva Sitges. El cadet B va guanyar Pinsbens al Vilanova i Geltrú per 1-0. En categoria infantil, l'infantil A va perdre Pinsbens 1-2 contra el Sant Vicenç dels Horts 2014. El B va empatar 2-2 al camp del Vilanova i la Geltrú. I finalment el C va guanyar 0-5 al Municipal d'Aiguadols dels Sitges. En categoria L20, l'L20 A va guanyar Pinsbens 7-3 al camp Vidalet. El B va perdre 8-0 al camp de la Fundació Atlètic Vilafranca. El C va perdre 7-3 al camp del Sant Cugat Sesgarrigues. El D es va imposar Pinsbens 11-2 a l'Òdena. I final a l'E també a Pinsbens va guanyar 9-4 al Sant Cugat Sesgarrigues. I en categoria Benjamí, el Benjamí A va perdre Pinsbens 1-3 contra l'Atlètic Sant Just. El B va perdre 5-2 al camp del Vilanova i la Geltrú. El C va perdre 2-5 a Pinsbens contra el Gelida i finalment el D va guanyar 0-6 al camp del Vilanova i la Geltrú. I fent aquells resums, tenim aquesta setmana 6 victòries, 3 empats i 7 derrotes, així que ens dona una cosa una mica equilibrada.
Molts dels equips de la Blanca que començaven, si no m'erro, Isidre, la temporada oficial, per tant...
Sí, 9 equips.
Molt bé, doncs aquí ho deixem. Isidre, moltíssimes gràcies. Bona setmana.
Jo, si em deixeu, dedim-me al comunicat que ha fet la Federació, també em solidaritzem amb la causa dels presos polítics de les seves famílies i ànims a tots.
Perfecte. Queda dit.
Gràcies.
Adéu-siau. Doncs ara que ens ho comentava l'Isidre Gómez, els diem que la Federació Catalana de Futbol ha decretat aquesta aturada de la seva activitat federativa en solidaritat amb els polítics i actors socials catalans condemnats i les seves famílies. En diu aquest comunicat que la Federació Catalana de Futbol, com a federació esportiva més important de Catalunya, decreta l'aturada de tota l'activitat federativa tant a la seu central com a les delegacions territorials en solidaritat amb els polítics i actors socials catalans condemnats i les seves famílies després de la sentència dictada pel Tribunal Suprem en el dia d'avui. En aquest sentit, la federació entén que l'única via de solució de la situació que viu en l'actualitat Catalunya passa per la democràcia i el diàleg entre totes les parts. Així mateix, la federació comunica la suspensió de tots els partits de futbol i futbol sala oficials que s'havien de jugar al llarg del dia d'avui, davant de les possibles afectacions a la mobilitat que es poden produir i prioritzant la seguretat de tothom. Això és el comunicat que ha fet públic la Federació Catalana de Futbol aquest mateix matí. Dir també que les federacions catalanes de basquetbol i hoquei i patinatge han informat que suspenen també les seves activitats federatives que estaven programades per avui dilluns. Un darrer apunt del futbol base. Ara l'Isidre ens recordava quins havien estat els marcadors dels equips de la Blanca. Dir-los també que el juvenil A de la Unió Esportiva Sitges va acabar perdent 2-1 davant l'escola Futbol Gavà, després de la seva contundent victòria inicial en el primer partit de temporada davant l'Igualada per 6-1. Els sitgetans van caure dissabte 2-1, com dèiem, al camp de l'escola Futbol Gavà. Josep Sánchez, que igualava en el minut 21 el gol inicial dels locals, la derrota dels Sitges que va arribar amb el 2-1 a 7 minuts del final. Ara mateix, 4:12 de la tarda, parlem de futbol femení. A la primera divisió s'ha disputat la quarta jornada. El Sitges va perdre en 0-5 dissabte a la tarda davant el Mirassol. És la segona derrota de les sitgetanes. De moment, els dos partits disputats a Aiguadols han acabat amb idèntic marcador. 0-5 el dia del Levante Les Planes i 0-5, com dèiem, el passat dissabte davant el Mirassol. Això fa que, de moment, en el còmput global, el conjunt femení dels Sitges no s'hagi estrenat, de moment, en matèria golejadora i hagi encaixat ja 10 gols, tot i que, recordem, i ho diem cada setmana gairebé, té encara dos partits pendents, el que correspon a la primera jornada al camp del Gimnàstic de Manresa. Aquest ja té data, es disputarà el dia 7 de desembre, coincidint amb el pont de la Puríssima, i també pendent el partit de la jornada passada al camp de l'Hospitalet. Parlem amb Juanma Murlà, ell és l'entrenador de l'equip femení de la Unió Esportiva Sitges, el tenim ja al telèfon. Juanma Murlà, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, no sé si Juanma Murlà està preocupat o no per aquest inici que ha tingut l'equip femení.
Bueno, a veure, ja sabria una mica que es passaria això, perquè bueno, ha sigut un inici molt complicat de la Lliga, d'acord? No hem pogut fer cap partit de pretemporada pel tema de les jugadores. Bueno, es va renovar pràcticament tot l'equip, es van quedar solament dos jugadores. Tot l'equip que hi havia l'any passat a Sitges va marxar en conjunt amb l'entrenador. Uh-huh. I la veritat que ens ha costat moltíssim arribar a dia d'avui a poder fer un equip. A dia d'avui tenim 18 jugadores que ja podem estar contents per aquest tema, i la veritat ara el que estem fent per nosaltres, desgraciadament, és que estem fent la pretemporada ara. Solament portem dos partits, tema pretemporada per no tindre jugadores, per tema entre vacances i conjuntar l'equip, doncs ha sigut el problema més greu que tenim. Ara portem dos partits i per nosaltres són dos partits de pretemporada. Preocupació no hi ha, perquè bueno, la categoria solament baixa un equip i ens queda bueno, sofrir una miqueta un parell de partits més, i després jo crec que ja quan l'equip s'entoni una mica, doncs començarem a gaudir una mica més de futbol. Ara, entre les lesions, petites lesions que tenim i jugadores que cada setmana pues, treballen, pues, cada partit de moment hem anat amb 13 jugadores. El dia de l'Hospitalet van tindre que suspendre el partit, més que res perquè teníem solament 9 jugadores, i bueno, l'Hospitalet ens portem molt bé amb ells, ens va dir que no hi ha cap problema, que el jugarem el dia 23. Uh-huh. A les 20:45 de la nit.
23 d'aquest mes?
Sí, el dimecres.
Val, 23 d'octubre, perfecte.
Si no hi ha canvi...
Sí. Et volia preguntar, com es diu en aquests casos, Juanma, vaja, no ha estat un estiu fàcil, ni pel club ni per tu personalment, no? Perquè suposo que vas aterrar aquí a Sitges i et vas trobar el que et vas trobar.
Sí, jo vaig aterrar, van oferir la possibilitat d'entrenar a femení, no havia estat mai el tema de femení, el coneixo, però no havia estat com a entrenador, i jo vinc aquí, clar, jo em trobo amb un equip fet, però no m'havia trobat amb el problema que hi havia de l'entrenador. Llavors, clar, jo tenia confirmades 5 o 6 noies de l'any passat que al final van acabar de marxar, quasi totes, menys dues jugadores. Marina, la capitana, i Sofia, que era una jugadora també que estava d'equip. Llavors, es començar tot des de zero, amb dues jugadores, doncs ha sigut complicadíssim i bueno, què t'explicaria?
A partir d'aquí, del que expliques, Juanma, suposo que, clar, objectiu número 1, començar a buscar jugadores.
Sí. Al principi, quan realment jo sé que solament disposo de dues jugadores, jo ja he pres la decisió amb el club de tirar cap endavant i, bueno, pues, en els contactes que tenia, que s'havia mogut amb el tema del món femení i jugadores que hem pogut... clar, nosaltres tenim 7 o 8 jugadores l'any passat del Vilanova, que també ha sigut, bueno, una mica... També ha fet una mica de l'esquema al club, no? I a l'equip. I llavors, pues, bueno, el dia... començar la pretemporada teníem 9 jugadores i la primera setmana, segona setmana, pues, es va añadint alguna jugadora més i al final, a dia d'avui, que tenim 17 jugadores, hi ha una jugadora estrangera que hem fitxat també, que viu aquí a Sitges, que no la podem tindre, si tenim sort i la podem tindre aquesta setmana també, serien 18. I així anem, clar, si a petites sessions que hem tingut un parell de jugadores i dos o tres jugadores amb el tema de feina, pues, als partits anem 13, justets, i a vegades et passa això, que pots comptar amb 10, 11 i no més. Sí. Per això vull ara que passi tot això i començar per nosaltres que acabi la pretemporada, que són dos partits més, que serà el del Seient aquesta setmana i el de l'Hospitalet la setmana que ve, ara entre setmanal, i després pues, es començarà a gaudir una mica de l'equip, que també té ganes i així està el tema.
Clar, i si a sobre tot això que expliques li sumes que l'equip aquest any està competint a un nivell superior com és la primera divisió, doncs la situació encara es complica més.
Un altre hàndicap.
Ja.
encara més complicat. La veritat és que aquesta setmana, el 0-5 és una mica enganyós perquè hem fet moltíssim a l'equip. Ha canviat la cara. El primer partit, desgraciadament, va ser amb el Llevant de les Planes, que per mi és l'equip que pujarà. Per mi, de moment, el que he vist i a l'estil de joc, jo crec que el Llevant de les Planes serà candidat per pujar seguríssim. I, clar, trobes amb això, no hem fet cap partit de pretemporada. Les jugadores físicament ho noten moltíssim, perquè després dels entrenos, si he pogut fer 10 o 12 ha sigut un miracle i bueno, el pas això és que al final et trobes amb aquesta situació. Aquesta setmana han jugat molt millor, però el tema físic et condena una miqueta. També la portera que teníem, que és la titular, estava mig nacional, ha jugat, però no ha jugat també
en plenes condicions.
Clar, i això et fa que realment, és un equip que a la segona volta ja parlarem, si competeix millor, no? Però bueno, de moment ara ho sofrim i ho patim.
Déu-n'hi-do, no estàs gens malament per no haver entrenat mai un equip femení. Amb tot el que t'has trobat, tu tens experiència en el futbol masculí, però com deies, no havies dirigit mai un equip femení. Pel que expliques, ja podem més o menys intuir, imaginar com ho has portat tu personalment, però Déu-n'hi-do, eh?
Sí, la veritat que no, mai a la vida m'havia passat això. Ja porto més de 20 anys entrenant,
Imagina't.
I mai a la vida, no em trobava en aquesta situació, però bueno, ja vaig agafar un compromís amb el club, les noies també, les que han vingut, ja tens un compromís amb elles, i escolta'm, hasta el final aquí a batallar, tots anem baix un equipet i aquesta setmana és un partit important i ja veuràs com anirem amb 12 o 13 jugadors una altra vegada perquè ja tinc una jugada relacionada amb un període de 3 setmanes, ja tinc noies de feina i noies de vacances. Cuidado, que això és un tema que no havia patit mai al futbol masculí, però aquí, clar, quan tenen vacances no són a l'agost i et trobes a, doncs mira, el dia 21, la setmana del 21 ja tinc dos jugadores fora i són les dues davanteres, Andrea Llamas i Gio. Les dues davanteres doncs no les tindré pel partit de l'Hospitalet i una pel partit del Sallent, que aquesta setmana per mi és importantíssim perquè el Sallent és un equip que està baix i crec que estarà baix per resultats, cuidado, eh?
Sí.
I crec que competirem per assolir un resultat important, per almenys per començar a sumar algo de punts que et donin confiança.
La clau, Juanma, suposo que és guanyar un partit, que les noies tinguin confiança.
Sí, jo ja, l'equip ja s'ha mentalitzat, ja li he dit el problema que hi ha i és vital, o sigui, fer pretemporada amb un equip de futbol és vital, que es tenen que fer com a mínim de 4 o 6 partits i nosaltres no hem fet cap. Llavors, es queden 2 setmanes, anirà bé també el partit d'entresemanal de l'Hospitalet. Clar, tenim, t'imagines, tenim ara aquesta setmana Sallent, Hospitalet i Sant Cugat. Un equip de l'Hospitalet que ha pujat de segona, que està dalt, Sant Cugat que té bon equip, aunque sigui el B, i després, clar, el Sallent que és un equip de la nostra lliga, però clar, el problema que tens és que hem fet 2 partits de pretemporada, elles ja ho saben, i dic que a veure, un parell de setmanes més i l'equip ja es començarà. Aquestes setmanes han vist ja coses molt bones, l'equip ha competit, anàvem perdent 0-2, però les teníem tancades, hem estat molt bé, podíem haver marcat en qualsevol moment, i al final bueno, han marcat el 0-3 i l'equip se ve una mica es baixa, no? Però bueno, continuem lluitant i crec que ho podem treure sense cap problema.
Molt bé, et faig l'última, Juanma. Com estan les noies d'ànims?
No, ara estan una mica més animades. Sí que al principi costa, no? Perquè vindran a entrenar amb 8-10 jugadores. Tot això es va pagant. Després anar a competir i veure el primer partit molta diferència, doncs clar, hi havia molta preocupació.
Yeah.
Aquest partit, aunque el resultat ha sigut molt, molt, també una mica 0-5 ha sigut massa gran, perquè no és real, perquè, bueno, van haver dues jugades, una que la portera nostra estava a terra, inclús l'entrenador em va demanar perdó perquè van acabar la jugada, no la tenen que haver acabat, i bueno, i al final, jo crec que ara aquest partit també ha donat una mica més d'ànims, perquè s'han vist que amb una preparació física normal, amb estar competint, podríem haver guanyat aquest equip, o per almenys competir amb ells.
Mm-hmm. En fi, Juanma, que volíem saber una miqueta de primera mà què passava, no? Quina era la situació de l'equip, i per això t'hem trucat, no? Desitjant que l'equip es vagi recuperant a poc a poc i que, com deies a l'inici, la pretemporada continua, perquè per vosaltres esteu allò en plena pretemporada, és així?
Sí, la veritat que sí.
Molt bé, Juanma, doncs agraïts de poder xerrar una estoneta amb tu, que vagi molt bé aquesta nova experiència i que tingueu molta sort, eh?
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres i aquí en teniu per el que sigui.
Gràcies, Juanma, adeu-siau.
Perfecte, bona tarda.
Déu-n'hi-do. No ha estat precisament un camí de roses aquest inici de temporada per l'equip femení del Sitges, i el seu tècnic Juanma Murlà ja ens ha posat allò perfectament al dia de quina era la seva situació en aquesta primera divisió. Per cert, parlant dels Sitges, els volem dir, bé, una d'aquelles notícies que veus per la xarxa, si és que et fa especialment feliç. Pel que sabem, la Unió Esportiva Sitges té previst de participar a la WILIG 7. Aquesta és una competició que es disputarà el proper dia 20 d'octubre a Arenys de Mar, la seva primera jornada. Participarà amb el seu equip de futbol inclusiu en aquesta lliga per a persones amb diversitat funcional. Aquest torneig, aquesta WILIX 7, l'organitza la Fundació Fe de Mar, dedicada al món de l'esport adaptat i també inclusiu. Per tant, el Sitges que hi anirà, com els dèiem, amb el seu equip a Arenys de Mar el proper 20 d'octubre. Ara mateix a 4 i 25 minuts de la tarda, per tant, en falten 5 per arribar al punt de 4:45. Parlem d'en rugby, repassem una miqueta quins han estat els marcadors dels equips del Rugby Club Sitges i comencem pel seu primer equip, per l'equip sènior, que en partit de la tercera jornada amb la fase prèvia de la Divisió d'Honor Catalana va guanyar 7-22 en la seva visita al camp del Buc, del segon equip del Buc, a la Foixarda. Per tant, 3 de 3 per als sitgetans que descansaran el proper cap de setmana. De fet, no tornaran a jugar fins al proper 9 de novembre, quan s'enfrontaran al Club Esportiu Universitari aquí a Santa Bàrbara. Volem conèixer també una miqueta de primera mà quina és la situació ara mateix del Rugby Club Sitges. És per això que hem trucat al seu entrenador, a Camilo Hanglin. Camilo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿y tú?
¿Qué tal?
¿Qué tal a tothom? Bien, aquí.
Otra temporada más y, bueno, sin duda, un inicio como mínimo esperanzador.
Sí, pero no nos olvidemos que esta primera parte del año se van acomodando los equipos que luego pasarán a jugar en División Nacional Catalana. Ha ido bien, pero es la primera parte. De aquí en adelante se distribuirán diferentes maneras.
Empezasteis ganando en Castelldefels, un partido muy ajustado, 20-24, la semana pasada aquí con Garrotxa Banyoles, y el sábado os encontrasteis a un segundo equipo del Buc, bueno, un tanto defensivo, pero al final esta victoria por 7-22.
Sí, un tanto defensivo, pero una defensa extraordinaria, la verdad. Nos pusieron una presión tremenda, lo cual hizo que saquemos lo mejor de nosotros y logramos hacer algunas cosas interesantes. Uh-huh. Nos costó.
No lo dudo. Estas tres victorias, sí que la competición de momento, bueno, no ha hecho más que empezar, pero de cara a la confianza de los chicos, bien, ¿no?
Sí, de cara a la confianza y de juntar el equipo, porque sinceramente este año el equipo está como llegando tarde. Hay gente volviendo, hay gente que se fue de vacaciones, hay gente que tuvo trabajos y estamos empezando muy tarde temporada. De hecho, no hicimos ningún partido de pretemporada. Uh-huh. El primer partido que jugamos juntos fue el día de Castelldefels.
Pues no está nada mal. Bueno. Destacabais también del día del Garrotxa aquí en Santa Bárbara un poco la aportación de los jugadores de la casa, hasta 15 jugadores.
Hubo un momento durante unos 12 minutos que los 15 jugadores dentro del campo eran de la cantera, hasta que entró un suplente y fueron 14, uno menos. Pero sí, la verdad que sí. Bueno, lo que ya lo hemos hablado otras veces, Tito, tengo la sensación de que siempre hablamos lo mismo.
No, pero bueno, a veces el mensaje va quedando poco a poco, supongo, y para vosotros que sois los técnicos, Camilo, ver a esos 15 jugadores en el césped, hombre, supongo que, como dice aquel, os llene de orgullo y satisfacción.
Sí, y a todo el club creo que le llena de orgullo. Sinceramente, yo ya hace 15 años que entreno en Sitges. Ajá. Y hay chicos que en este momento tienen 27 años que están jugando al rugby desde que yo empecé y los he entrenado casi siempre. Para mí es para mí personalmente me siento muy orgulloso de ver a todos los chicos que yo he entrenado, algunos cuando tenían 12 años o 10 años y ya están jugando en el senior.
Uh-huh. Sois, como se dice en estos casos, un poco un referente de la competición, ¿no? De esa división de honor catalana, segundos en 2017, campeones en 2018, terceros la temporada pasada. La pregunta es obvia, ¿este año qué?
Bueno, es un año que está un poco más difícil, porque también los demás equipos nos van conociendo.
Ya.
Tú piensas que hace unos 4 o 5 años, cuando empecemos Kisak y yo, empezamos a trabajar sobre un tipo de juego, un juego rápido, de los pases, juego exterior. Todo eso tardamos años en que el equipo lo entendiera. Y cuando lo terminó de entender el equipo, los contrarios se dieron cuenta. Uh-huh. Entonces ahora nos defienden de otra manera, nos defienden más hacia afuera, nos ponen mucha presión en el contacto para hacernos las rotas más lentas. Bueno, es interesante, digamos, ¿vale? Nosotros queremos jugar rápido, ellos quieren hacerlo más lento, a ver quién gana. Y con respecto a que somos referencia, debe serlo el Sitges. Creo que se lo ha ganado por derecho. No tanto por lo que hemos hecho en el senior, sino por lo que se hace en la escuela, por lo que se hace en la cantera, digamos. Todo ese trabajo tiene que ser referencia, ¿no? No, el
nuestro,
el del señor, el anterior.
Estoy de acuerdo. El club ahora está en esa segunda fase, ¿no? Que decís vosotros. El trasladar la manera, el cómo se juega un poco a las categorías de formación, ¿no?
Sí, estamos en ello. Algunas cuestan más, otras cuestan menos. Hay que ir convenciendo entrenadores, que hay que primero convencer al club, cuando convencimos al club hay que convencer entrenador por entrenador y luego a los jugadores. Vamos a ir convenciéndolos de a poco, sí. Algunos nos van escuchando, otros menos, pero la verdad que sí.
Tanto Isaac como tú, Camilo, os ocupáis también, por lo que sabemos, de dirigir y coordinar las categorías de formación, ¿no?
Sí, esa es la idea. Básicamente lo que ofrecemos es todo el tiempo colaboración. A los entrenadores de las categorías inferiores, todo el tiempo, si necesitas algo, quieres algo, te puedo ayudar en algo, cómo lo hacemos, qué te falta, qué necesitas, y no, lo bueno es que nos están empezando a decir, sí, venga, hazme esto, hazme aquello. Y con lo cual, los entrenadores, como usted aquí y yo, con mucha experiencia, podemos meter nuestro granito de arena en otras categorías.
Incluso en el femenino también.
Y incluso en el femenino, sí. Uh-huh. Femenino... A mí, bueno, ya que me mencionas el femenino, como entrenador, el femenino ha empezado hace poco, por lo menos el femenino este, porque hubo un femenino anterior de gente que ya había jugado en otros lugares, pero estas son chicas muy nuevas, muy jóvenes, y que son como esponjas también, absorben, y sinceramente los hombres tienen tendencia a ser muy físicos, a confiar demasiado en su físico, y el femenino, además, el juego en equipo, ¿no?, las mujeres. No todas, por supuesto, esto es una generalización y a veces sale mal,
ya.
Pero en general el femenino intenta jugar más en equipo y se nota cuando le das las herramientas rápidamente, las absorben y si pueden las utilizan.
Hablando de los equipos de formación, este fin de semana, de los enfrentamientos tanto del sub-18 como del sub-16 y el sub-14, el único que ha perdido es el sub-18. Con Kimmich, 25-26, ganó el sub-16 49-5 y el sub-14 que arrolló literalmente 104-0 también contra Kimmich. De momento sub-14, sub-16 creo que han ganado sus dos partidos que han disputado, sub-18 el arranque está costando más.
Sí, el sub-18 está costando más. Probablemente pase justamente por lo que te acabo de decir. A los 18 años tú piensas que poniéndole el pecho, como decimos nosotros, tirando para adelante, lo ganamos. No. A veces hay que hacer algo más. Uh-huh. Y ese algo más a veces a los chicos de esas edades les cuesta. Pero bueno, también van en buen camino y van a recibir todo nuestro apoyo. Y ojalá que clasifiquen arriba y si no clasifican arriba, clasificarán abajo. Yo tengo esperanza de que el próximo partido lo ganen y que se pongan arriba, se metan arriba.
Por cierto, para ir acabando y volviendo al primer equipo, descansáis el próximo fin de semana y creo que no volvéis a jugar hasta el noviembre.
Sí, tenemos casi un mes de parón.
Ya, ¿y eso?
Eso es muy malo. Estamos buscando lo que sea para hacer, preguntarle a otros equipos, a ver si encontramos algo.
Ya.
Fue mucho tiempo sin competir. Y mucho tiempo sin jugar al rugby en serio, como para... Pero bueno, no podemos hacer nada, así se dieron las...
Ahora lo estoy viendo, no jugáis hasta el día 9 de noviembre, que recibís sí. Aquí a CEU, en Santa Bárbara.
Sí, es mucho, la verdad, no puedo negarlo, es un parón muy largo. Ajá. Vamos a tener que hacer muchos entrenamientos de fin de semana, colaborar con otros equipos, no sé, todo lo que podamos para mantenernos un poquito el filo afilados, porque si no...
Por cierto, Camilo, acabo. ¿Qué sensación tenéis ahora mismo en Santa Bárbara? Porque visto así un poco desde fuera, uno tiene esa sensación de que estáis ahí en medio de la nada.
Bueno, en medio de la nada no, estamos en medio de unas casas preciosas que están creciendo, pero sí, ya. Aguantando ahí como podemos.
Ya.
Salen como setas todo alrededor nuestro, unas casas preciosas, pero bueno, aguantaremos lo que podamos, espero que nos... las constructoras nos permiten aguantar hasta que esté el nuevo campo.
Teóricamente, en septiembre del año que viene tendréis que estar ya en vuestra nueva casa, en Pinsbens.
Eso dicen. Yo hace mucho tiempo estoy en el club y sería un cambio enorme. Enorme, porque muchos de los proyectos que como club intentamos desarrollar o avanzar se quedan no truncados, pero un poco frenados por la falta de instalaciones.
Ya.
A partir de tenerlas, vamos a tener que cambiar muchas cosas y prosperar más. Va a ser un plus. Uh-huh. Bueno, ahora que nos dieron esto, ahora si sacamos jugo al campo de arena y estar ahí arriba en la nada, a ver qué jugo le podemos sacar a esto.
Claro, claro.
No hay que meter más ganas.
Sí, sin duda, sin duda. Camilo, agradecidos una vez más por atendernos, por charlar ese ratillo contigo. Que vaya muy bien y, bueno, vamos hablando.
Gracias, Chito. Cuando quieras, un placer.
Gracias, buenas tardes.
Hasta luego, buenas tardes.
Quatre i 36 minuts de la tarda, deixem el món del rugby, passem ja al futbol, obrim carpeta, segona catalana, tercera catalana. I comencem ja repassant els resultats que deixa d'aquesta jornada número 6. El grup tercer de segona catalana han estat a Font Santa Fatjó 3, Olivella 2, Atlètic Prat Delta 2, Atlètic Júnior 0, Sant Cugat 1, Valldoreix 3, Fundació Atlètic Vilafranca 1, Sant Andreu de la Barca 3, Can Buixeres 1, Cubelles 2, Almeda 3, Sant Joan d'Espí 0, Molins de Rei 2, Marianao 0, Unificació Bellvitge 3, Sitges 1 i Sant Mauro 0, Espluguenc 0. Moment ple de victòries per al Sant Andreu de la Barca, que es manté com a líder amb 18 punts, seguit d'Almeda, que en té 13. 13 punts també sumen el Valldoreix i el Cubelles. La Unificació Bellvitge puja fins a la cinquena plaça, el Sitges perd la segona plaça, baixa fins al sisè lloc, suma 11 punts després de la primera derrota, la que va patir ahir al camp del Bellvitge, 10 punts per Olivella i Atlètic Prat Delta, 8 per Sant Cugat, 7 per Atlètic Júnior i Fontsanta, 6 per Molins de Rei, 4 per Espluguenc, Marianao, Sant Joan d'Espí i Fundació Atlètic Vilafranca, 4 punts també i penúltim al Sant Mauro i tanca la classificació amb el Can Buixeres amb només 2 punts. Bé, doncs, com els dèiem, el Sitges, que va perdre amb el seu primer partit de la temporada, en caure 3-1 al camp de la Unificació Bellvitge, és tot just la primera derrota desfeta de la temporada i, curiosament, la primera victòria del conjunt del Bellvitge al seu camp, al seu terreny de joc. Tot i el gol de Martí Ferret al minut 25, que va posar amb el 0-1 al marcador, 2 del golejador local, Joel Paredes, donaven l'avantatge al Bellvitge, que marxava al descans amb aquest 2-1. I tot i el domini, ens diuen, dels Sitges a la segona meitat amb alguna que altra clara ocasió i fins i tot un gol anul·lat, el que hauria pogut suposar l'empat a 2, el Bellvitge va marcar amb el seu tercer gol ja a la part final del maig. Conversàvem aquest matí, aquest migdia, amb Ernest Serra, amb el segon entrenador de la Unió Esportiva Sitges, que ens feia aquesta valoració del partit d'ahir.
Bé, és la lectura del partit potser és un partit molt semblant a l'últim que vam jugar a casa. Ara parlàvem fora de micro de que la categoria és una categoria molt, molt igualada, que no hi ha grans diferències i que els partits doncs, s'acaben decidint per detallets. Ahir, doncs, tot i no sortir bé el partit, no aconseguíem agafar una miqueta el ritme del partit o la lectura del partit, com vulguis dir-ho, però a passar d'això ens vam avançar 0-1 amb la primera sortida al contraatac de Martí i quan semblava que això ens podia servir per agafar una miqueta de confiança i agafar el nostre joc, de seguida amb un error de sortida de pilota ens van empatar i ens van donar la volta amb un penal una miqueta, no diré que ingenu, però sí, també una jugada similar a l'1-1. Bé, a la mitja part intentem canviar una miqueta les coses, veiem que no ens havia sortit una primera part bona, però que estàvem allà, que un gol ens feia empatar el partit i inclús vèiem que era un rival al que el podíem guanyar. Fem una segona part, sota el meu punt de vista, bona, acceptable. Dominem totalment la segona part. Aconseguim, faltant 10 minuts, un quart d'hora, empatar. Bueno, una decisió del línier decideix invalidar el gol. Encara no sabem ben bé per què. No vull dir, amb això no justifico el resultat. I bé, ja al final...
Era una jugada, estàs parlant de la jugada que hagués pogut suposar l'empat a dos.
Sí, sí, sí. Bueno, aquesta jugada ens donava a nosaltres l'empat a dos... I sincerament, bueno, i ara potser pensareu, bueno, és molt fàcil de dir, però penso que aquest empat ens hagués donat inclús opcions amb el quart d'hora que quedàvem, perquè estàvem apretant moltíssim, ells estaven, crec que ens tenien molt de respecte, vam tenir 3-4 ocasions claríssimes, aquesta jugada era l'empat a dos i amb un quart d'hora per davant. Bueno, la decisió dels que han d'impartir justícia al camp, que són els àrbits, va decidir que donar un gol, invalidar un gol sota el nostre punt de vista rigorosament. Vam tenir més opcions, no les vam materialitzar i faltant res, o ja en temps d'afegit, amb una contra descarada, doncs ens van marcar el 3-1.
Sí que és la primera derrota tot just de la temporada, Ernest, però com afecta el ser la primera?
Bé, jo espero que sigui una derrota que en comptes d'afectar el sentit sigui el contrari, que les coses que potser no fas tan bé però vas guanyant es dissimulen una miqueta, però quan el resultat és advers llavors potser te'n dones més compte que hi ha algunes coses de que no acaben de funcionar com voldries. I jo espero que aquesta derrota serveixi una miqueta d'això, no?, que estic dient, com a un revulsiu positiu.
En qualsevol cas, perdona, l'equip ha demostrat, sobretot els partits d'Aigua Dols, que amb un resultat advers, perquè tant el Sant Cugat com el Can Buixeres us van plantejar molts problemes.
Sí, sí, de fet, bueno, ahir va ser un partit molt semblant. Ells se'n van al descans amb 2-1, nosaltres reaccionem per joc, per amor propi, per intensitat, bueno, i estem molt, molt a prop, com he dit abans, d'empatar el partit, però bueno, hem d'intentar que no sempre es tracti de reaccionar ni de... el que té ara, no?, de categoria igualadíssima, es decideixen els partits per petits detalls i aleshores hem de lluitar i de treballar perquè aquests detalls estiguin del nostre favor.
Ara pregunto pel proper partit, que és diumenge ni més ni menys que contra el Cubelles, però quina sensació tens tu de l'equip d'aquestes primeres jornades? Com el veus? Què li falta? Què t'agrada? Què no t'agrada?
Bueno, jo a priori diré que el nostre equip, el Sitges, a mi m'agrada molt. M'agraden molt els jugadors que tenim, m'agrada molt la plantilla, m'agrada molt la persona amb la que les persones amb les que estic treballant i a partir d'aquí són el meu equip. Evidentment hi ha cosetes que s'han de millorar, que s'han de corregir, altres que s'estan fent bé i s'han de potenciar, però bueno, és futbol i es tracta una miqueta d'això, no?, de mirar endavant, de treballar de dilluns a divendres perquè el cap de setmana vagi tot bé i tenim claríssim les coses que ens sembla que s'han de millorar i les que s'han de potenciar.
I a veure, aquells jugadors que estan amb problemes físics s'acaben de recuperar. Per exemple, encara no hem pogut veure un jugador que ha de ser important en aquest equip, com és Carlitos Narejos.
Sí, és evident. Parlar dels que no estan ara és molt, molt fàcil perquè bueno, per mi tots els que estan jugant ho estan fent,
és evident.
Estan aportant el seu granet de sorra, no? Però està clar que jo no em cansaré de dir, bueno, que des de que conec Carlitos Henarejos, sóc a part d'estar amb ell treballant cada dia, sóc un enamorat del seu joc, perquè a part de lo que t'aporta, que té el gol a la sang i que té una qualitat tremenda, és un jugador que intens, que hi va, que és humil, que vol guanyar, que ajuda els companys. Bé, jo penso que tots sumen i que evidentment quan estigui Carlitos Henarejos sumarà i molt.
Abans del Cubelles, aquest equip, quin recorregut té, Ernest? És la pregunta del milió, ja ho sé.
Bueno, recorregut, jo...
Vull dir, perquè des del club una miqueta a l'estiu es ven allò de dir, bé, aquest equip ha d'estar preparat per pujar, si no és l'any que ve, d'aquí dos.
Mira, aquestes coses, Manel l'altre dia ho deia al vestidor, o amb, bueno, amb el que penso jo que porta els equips, està al lloc que es mereixen, i és l'anar partit a partit. Evidentment nosaltres volem guanyar cada diumenge, no et dic empatar ja, dic, volem guanyar cada diumenge, i jo penso que la millor manera és anar partit a partit. Jo, per exemple, sóc d'una manera que només miro el següent partit i el d'aquí dues setmanes, i em marco una miqueta com a objectius treballar per el més proper, i a partir d'aquí penso que això és el que ens posarà al lloc on ens toqui.
Teniu l'experiència que veu viure vosaltres la temporada passada estant a la Joventut Ribatana, us veu quedar, com aquí diu, una miqueta a les portes. Estem parlant gairebé de les mateixes persones.
Sí, de fet era un grup molt, molt similar,
amb un any més d'experiència, evidentment.
Exactament, amb un any més d'experiència, que aquesta experiència ens ha de valdre una miqueta per donar-se en compte de com vam arribar fins on vam arribar. L'any passat vam acabar tercers després d'uns primers partits molt complicats que ens va costar molt puntuar, però bueno, aquest treball, aquesta humilitat, aquest sacrifici, aquest anar partit a partit és el que evidentment afegit amb la qualitat, el talent dels jugadors i tot el de més, tot el treball tàctic, tècnic que vulguis, que puguis aportar, és el que et porta al final on també vam estar l'any passat.
Acabo, Ernest, diumenge un partit davant un Cubelles que, malgrat ser recent ascendit, ha tingut un molt bon inici de temporada. És un Cubelles que treballa sobre una base feta ja de fa 3-4 anys, per tant és un equip poderós.
Sí, sí, sí. Bueno, de fet és el que esperàvem, no? Coneixem força bé la seva plantilla del Cubelles, inclús hi ha jugadors que han estat amb nosaltres, que els coneixem, que els hi tenim molt de respecte i molt de preci, i és una miqueta el que et deia, el tema de aquests detallets, treballar-los bé i que al final estiguin del teu favor, és el que et fa que estiguis més amunt o més avall.
Segurament, perdona, els detalls acabaran decidint un partit d'aquestes característiques, no? Dos equips que evidentment plantejaran el partit per guanyar, dos equips molt, molt igualats, la igualtat s'acaba trencant sovint, això, per detalls.
Exacte.
I més en un camp com Aiguadols.
Exacte. Més en un camp com Aiguadols, sí. Doncs està clar que bueno, la nostra feina ara és treballar, potser tenim l'avantatge, entre cometes, de conèixer molt bé l'equip que tenim davant, la desavantatge que ells també es coneixen a nosaltres, però bé, intentar polir una miqueta aquests detallets que són normals a inici de temporada, que a vegades, i això és el que esperem, ningú vol perdre, i coneixent-se Manel, a mi i els que formem el cos tècnic, no volem perdre mai, però de vegades un cop d'aquests va bé bueno, que et serveixi per un input positiu.
Bé, doncs Ernest Serra, que analitzàvem aquesta derrota d'ahir 3-1 al camp de la Unificació Bellvitge, i ens donava unes quantes pautes de com preveia que seria, o serà millor dit, el derbi amb el Cubelles aquest proper diumenge a 1:15 del migdia al municipal d'Aiguadols.
Vinga, anem a la tercera catalana en el seu grup d'11, que ens deixa també amb aquests marcadors de la sisena jornada. La Múnia 4, en Riudevitlles 3, primera victòria per la Múnia. La derrota contundent que va patir el Ribes, la seva primera, 0-5, al Bosc de Plaça davant l'Òdena, que es col·loca primer. 2-0 va guanyar el Montserrat, Igualada amb l'Anoia. Penya Jove 1, les Cabanyes 0. De moment també molt bon inici del conjunt de les Roquetes. Carme 2, Corbera 2, Piera 2, Moja 1, la Granada 3, Atlètic Vilanova 3, Masquefa 2, Sitges Sobrense 1 i Ateneu Igualadí 2, Vegas 1. El Sitges Sobrense, que com els dèiem va perdre 2-1 al camp del Masquefa, de moment 3 partits fora de casa, 3 derrotes. És sens dubte el que li comentàvem una miqueta a l'entrenador Dani Pujol la setmana passada. Una de les assignatures pendents que té amb aquest equip és començar ja a poder puntuar fora de casa. El gol de Marc Prat al minut 75 va servir per igualar el maig a 1, però va arribar amb el 2-1 al minut 89 del Masquefa i, per tant, una nova desfeta del Sitges Sobrense fora de casa, després de les que ja va patir als camps del Riudevitlles i de l'Òdena. Un Òdena que s'ha col·locat, com dèiem, líder amb 15 punts, seguit del Carme amb 13, 13 punts també per Ribes i Penya Jove. El Moja ara mateix és cinquè amb 12, 11 punts per Piera, 10 per Masquefa, 9 per la Granada i les Cabanyes, 8 per Corbera, 7 punts suma, per exemple, el Montserrat. Igualada amb el Sitges Sobrense ara mateix és 12è. Té 7 punts, 5 punts al Vegas, 5 punts també a l'Atlètic Vilanova i Ateneu Igualadí, i tanquen la classificació al Riudevitlles amb 4, l'Anoia amb 3 i 3 punts també pel CUE per la Múnia. Un Sitges Sobrense que, atenció, dissabte a partir de 4:45 de la tarda en rebrà el Moja, el municipal d'Aiguadols, un dels candidats a pujar de categoria després d'haver-se quedat, com es diu, literalment a les portes la temporada passada. Deixem el futbol, anem al bàsquet, 4:52. Anem al bàsquet, perquè en el bàsquet de Sitges ja té el seu particular 3-3 en aquest inici de temporada. Victòria 62-73 a la pista del Gelida. Els parcials van ser de 20-16, favorable al conjunt gelidenc al primer període, 11-25 al segon, per marxar amb un avantatge de més 10, 31-41 al descans. El tercer període el va tornar a guanyar l'equip gelidenc per 20-17 i 11-15 el quart i definitiu. Oriol Camproví, de nou màxim anotador amb 17 punts, seguit de Mauro Pérez, que en va anotar 13. És, com dèiem, la tercera victòria per al conjunt de Balta Molina, que consolida amb el seu liderat en aquesta tercera catalana, seguit també del Club Nou Bàsquet Vilanova, que després de la seva victòria 68-94 amb la pista del bàsquet Cardona, també suma 3 victòries i cap derrota. Victòria del Sènior B també en aquesta tercera jornada, va guanyar 43-81 a la pista del Cervelló. Victòria del Júnior A, 49-96 a la pista del Piera, i derrota en canvi de l'equip Sots 21, 67-55 a la pista del Nou Barris. Destaquem també d'aquesta jornada les victòries dels equips femenins del bàsquet Sitges, de l'esportiu sitgetà de bàsquetbol, per exemple la del Sots 21, que va guanyar 63-38 al Vilanova del Camí, i victòria també del Júnior 76-36 davant el Sant Joan d'Espí. Hey! I enfilem ja la recta final del programa per parlar d'hoquei patins. S'ha disputat aquest cap de setmana la cinquena jornada amb la primera i segona catalana, amb victòria amb la primera catalana del primer equip del Club Patí Subur Sitges, que es va imposar dissabte a la tarda amb el Reus Deportiu a Pinsbens per 3-1. S'avançava el conjunt reusenc amb el 0-1 i empatava abans del descans Rubén Gómez. Dos gols de Sergi Sabater, el darrer ja de falta directa en els últims instants del maig, posaven el 3-1 definitiu al marcador. Una victòria que l'entrenador Carles Busquet qualificava d'important per començar a situar-se ja en els primers llocs de la classificació.
Sí, era important guanyar perquè al final entres amb una dinàmica positiva, que sumes dues victòries seguides. Era important perquè estàvem empatats a punts, tot i que encara queda molt, però vulguis o no, si guanyes o perds ja comences a despenjar-te o a quedar-te on toca. I ja està, objectiu d'avui superat.
Quina lectura fas del partit? Un partit molt igualat, sí, que s'ha hagut de resoldre en aquesta última acció del Sergi.
Sí, un partit molt igualat, molt intens. Crec que hem sigut molt intel·ligents durant tot el partit. Sí que la blava del Ruben o aquesta falta última del Sergi, que sí que són detalls que passen al final de partit, no? Amb el cap calent i tal. Però sí, això que...
L'equip molt intens al darrere, ha recuperat un munt de boles.
Sí, bueno, ja ho hem parlat, portem des del principi de temporada parlant que patíem molt l'any passat d'això. Intentem, quan ens xuten, ser més agressius en recuperar la bola. Hem jugat també una mica més fàcil, també ens compliquem a vegades molt tot. I estem aprenent això, a jugar més fàcil, a ser més directes també, però tot com cal.
Era un dels objectius d'aquesta temporada, Carles, que l'equip fos més sòlid, més intens al darrere?
Sí, era objectiu clau. Sí que les primeres jornades hem encaixat gols, s'ha de dir. Però bueno, avui amb un Reus potentet, sí que ells tenien baixes importants, però és això, millorar la defensa. Si tens defensa, tens porteria i et fan pocs gols, és el que dèiem, al final sí que pots estar dalt, però si vols pujar has d'aconseguir això, no? Millor guanyar un partit 1-0, no? que perdre 7-8.
Inici exigent, no? Inici exigent, heu jugat ja amb l'Espanyol, amb el Congrés, avui amb el Reus, la primera jornada amb l'Igualada.
Sí, bastant intens, ja quan va sortir el calendari ho vam veure ja a primera, però bueno, si no jugarà al principi, jugarà al final. Jo crec que amb equips grans, així, diguem els favorits, entre cometes, si jugarà al principi, millor. Al final tothom no està rodat encara, no és el mateix l'Espanyol que vam trobar a la primera volta que el que trobem a la segona, no? I sí, començàvem molt forts, però també està bé per entrar en la dinàmica de la Lliga.
Mm-hmm. Bueno, i l'equip s'ha de posar les piles ja de bon començament.
Sí, per això que si comences amb rivals més o menys fluixets, també entre cometes, no? Que no hi ha cap, i de cop i volta et venen uns forts, pues, canvia la cosa. Ara doncs, ja estàs preparat, ja vols dominar-ho tu un principi sapiguent tot el que has deixat enrere. Sí. Millor així.
Què t'està semblant de moment la competició? Sí que portem poques jornades, però jo ara comentava que tinc aquella certa sensació que està tot bastant igualat, una miqueta com l'any passat, no?
Sí, aviam, de moment queda una miqueta, jo crec, unes jornades per veure ben bé els 5 primers, o 6 o 7 primers. Penso que l'Espanyol, el Ripollet, nosaltres, de moment el Congrés, clar, és que el Congrés sense tenir gaire cosa està allà dalt. Doncs de moment sembla que nosaltres sí que hi serem, però clar, el Valls té un bon equip, tot i que no hi surten resultats, i la resta doncs depèn de la setmana. El Reus, si haguessin vingut un altre dia, potser et venen amb uns altres nanos i pateixes molt més. El Vendrell té un equipazo i no els pot convocar, doncs perden. Lleida li passa igual, depèn d'aquests de cada jornada, l'Igualada va venir quin baixes també. Bueno, és el que hi ha, no? També. Però bé, jo crec que serem un 6 o 7 també, i a l'últim que baixi els braços es quedarà dalt.
El que veu fer la temporada passada us exigeix, si cal, una miqueta més aquest any?
Home, de primera t'exigeix a mínim fer el mateix paper. No sé, jo crec que hi ha equip per somiar en pujar, ja sigui primer o amb eliminatòries. Hi ha experiència d'un any, jugadors amb experiència en altres categories. L'any passat vam patir molt, aquest any crec que sabrem patir, ja hem patit algun partit i hem guanyat. I era això el que deien, l'experiència, no? D'un any més, de jugadors més experimentats. Doncs jo crec que mínim playoff. Crec.
Heu incorporat dos jugadors, un a la porteria, un en defensa. Sí que s'ha perdut un gol amb la baixa del Sergio, però bé, com ho valores tot plegat, Carles?
Bueno, aviam, crec que el Montaner ens dona molta força al darrere, l'Eloi dona molt joc, no, és un jugador que no li ha de complicar-se, és molt jugador d'equip. amb el Montoya, el porter, doncs para, tindrà els seus gols tontos, com tots, però és un joc que et dona calma, els jugadors estan còmodes amb ell. Qui més? El John ha sigut una última baixa, una última alta d'última hora, bueno, també un currante, i el Pau, doncs, el segon porter, que el tio també té maneres per si algun dia el Xavi falla. No sé, jo crec que hi ha un bon equip, hem mantingut peces claus com el Ferran, el Sergi i el Raven, l'Isaac estava molt fort, el Gerard, bueno, tots estan molt bé. Avui era un partit exigent que es demostrava com estaria un equip fort i crec que bé.
Heu incorporat també aquest any la figura d'un preparador físic, això creies que era important perquè l'equip doncs, aguantés tota la competició?
Era important per canviar la dinàmica d'entrenos també, molts porten amb mi molt de temps i faltava un canvi de xip durant els entrenos, al final 4 anys amb mi té que ser una tortura, no? I bueno, vam parlar amb el Litus, que havia sigut jugador, va estar amb el Vilanova del Riu i molt bé, estan contents, el tio dona tot també els entrenos i els mantindrà, suposo, en forma. De moment estem forts, aviam com acabem.
Acabo, Carles, si no m'equivoco jugueu a Belllloc la setmana que ve. Una pista on, si tampoc em falla la memòria, l'any passat es va perdre.
Sí, l'any passat anàvem guanyant 3-1, sí. I vam perdre.
Però són aquelles derrotes que vam fer.
Allà vam anar amb dos baixes també bastant importants. No, això no és excusa, igualment, però sí que és un desplaçament que et fan un divendres a Belllloc.
És lluny.
Tothom el divendres treballa, al final ho estudia. Bueno, són punts que estan en joc i has d'anar allà i fer-ho el millor possible. L'any passat, sí, es va perdre amb una segona part molt, molt rara, van passar coses amb gols en pròpia, coses molt rares, i esperem que aquest any anem amb tot, hem d'imposar-nos tant. Si ens imposem a casa, ens hem d'imposar fora al final, i més amb un rival com el Belllloc. Hem d'anar i hem d'anar a guanyar.
Bé, doncs en recordava Carles Busquet aquest partit que haurà de jugar divendres a la nit a 3:15 a la pista del Belllloc. Una jornada, la d'hoquei patins, que també ens deixa la derrota del sènior B, que va perdre 3-7 davant el Cerdanyola aquí a Pinsbens. Va guanyar en canvi el júnior 4-1 davant el Vilassar i van perdre l'Aleví i el Benjamí. L'Aleví 3-7 davant el Santa Perpètua i el Benjamí 2-7 davant el Tordera. I acabem, ho acabem de veure ara mateix en el compte d'Instagram. La Unió Esportiva Sitges s'adhereix a la decisió de la Federació Catalana de Futbol i, per tant, se suspenen totes les activitats previstes pel dia d'avui. En conseqüència, no hi haurà entrenaments avui dilluns 14 d'octubre. Així ho ha anunciat la Unió Esportiva Sitges, com dèiem, al seu compte d'Instagram. Ho deixem aquí, gairebé les 5:03 de la tarda. Que passin una molt bona setmana i acabin de passar un molt bon dilluns. Adéu-siau.